A Ràdio Maricel, a cel obert.
És dilluns, és 1 d'octubre, i feia... Sí, feia temps. Vaja, feia un any que volíem parlar amb Anna Grimau. De l'1 d'octubre se n'han dit moltes coses, molts de vostès segurament han escoltat més coses encara, però a nosaltres ens venia de gust el testimoni d'una periodista que va viure a peu de carrer i a Barcelona, que no és el mateix que viure a Sitges, aquell 1 d'octubre. Aquell 1 d'octubre que va generar des del punt de vista professional moltes reflexions, des del punt de vista personal unes quantes altres i des del punt de vista, no cal que ho diem, social i polític, moltes més. Ha passat gairebé un any, o passa un any avui mateix. Anna Grimau, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En aquest any hi ha hagut molts moments en què l'Anna hagi pensat en aquell 1 d'octubre?
Sí, jo crec que aquell 1 d'octubre ens va marcar a tots, evidentment ens ha marcat i ens continua marcant. I professionalment, sí, ens va marcar moltíssim.
M'ha marcat una forma de fer la informació, també, o no?
Jo crec que des d'aquell 1 d'octubre potser sí, s'ha perdut la responsabilitat de fer-ho amb criteri professional, no? Jo crec que la societat ha perdut des d'aquell 1 d'octubre, hem perdut moltes coses, però també professionalment hem perdut moltíssim, no? Realment, ara, per exemple, les fake news doncs circulen amb una facilitat brutal, la gent s'empassa qualsevol cosa, és molt difícil per la gent, doncs, a través de les xarxes socials i el WhatsApp, discernir el que és informació i el que no. Aquí els mitjans públics doncs, tenim una responsabilitat molt, molt gran i molt profunda. Diuen que el 2020, d'aquí encara no, o sigui, un any i mig, diuen que, no me'n recordo el percentatge, però era brutal, no sé si era el 80% de les notícies serien falses. Com la gent discernirà això, no?
Fa un any l'Anna sabia que el dia 1 d'octubre li tocaria treballar al carrer?
Sí, sí, ho sabia.
Com s'interioritza això? Jo dic en el sentit de pensar, bé, sortireu carrer l'1 d'octubre i és evident que alguna cosa passarà. No sortireu carrer gairebé per explicar que no hagi passat gran cosa.
Quan t'ho diuen, tampoc no hi penses. Vull dir, és tant l'intensitat de la feina del dia a dia que, de fet, no et planteges què faràs l'endemà. Jo no sé encara què faré demà i, si ho sé, tampoc hi penso.
D'acord.
Llavors, aquell dia va ser un dia que va començar molt d'hora. Jo a les 6 del matí havia de ser a Barcelona, a l'escola a Collasso i Gil, del carrer Sant Pau, del districte de Ciutat Vella. Per tant, vull dir, em vaig llevar molt d'hora, em vaig llevar ben bé a les 4 o quarts de 5, no recordo bé. Em van aturar els Mossos d'Esquadra per fer-me un control d'alcoholèmia, cosa que em va fer molta il·lusió perquè jo soc abstèmia i és la il·lusió de la meva vida.
I perquè ningú sabia si tornaves o anaves, oi?
Clar, se suposa que la gent tornava de festa un dissabte a la nit, però ja quan em van aturar em van veure la cara i això, i van veure que anava a treballar, van dir passa, passa, i no me'l van fer, desgraciadament, però em feia il·lusió.
Aquella escola era una escola normal i corrent, en el sentit que era una escola petita, una escola gran, una escola...
Bueno, era una escola mitjana, però sobretot m'enviaven allà perquè era una escola doncs, que ja els Mossos havien intentat, doncs, ells havien acampat dies previs, hi havia gent dormint des de feia dies, estaven allà doncs, d'alguna manera salvaguardant, no?, el seu punt de votació perquè poguessin arribar a les urnes, i llavors hi anàvem perquè era un col·legi doncs, que oferia resistència doncs, a veure què passava veure durant què passa. El matí.
Com és Barcelona en unes hores prèvies a un dia en què tothom implícitament sap que poden passar moltes coses?
Doncs hi havia molta activitat. Era de nit, hi havia una activitat brutal. Jo quan vaig arribar allà a l'escola aquesta, doncs hi havia molta premsa internacional, hi havia molt de moviment, hi havia tota la gent que estava dins de l'escola doncs, que havia passat la nit allà, hi havia nens també, hi havia famílies, i hi havia com bueno, una tensió, una calma tensa així, doncs, perquè estaven expectants que arribessin les urnes. Era de nit, estava diluviant, estàvem tots molls, els periodistes i les càmeres i tot, estàvem intentant tots posar-nos doncs, sota una mica d'arbrets que hi havia, una mica de façana, i hi havia una parella de Mossos d'Esquadra doncs, més enllà, que s'ho miraven una mica així de lluny i que en principi doncs, estaven allà. I res, jo allà vaig estar, doncs, vaig veure l'arribada de les urnes, vaig fer, crec que, tres directes des d'allà, em sembla que ens donaven pas cada mitja hora.
Van arribar amb una certa expectació, les urnes, sí, o amb una certa discreció?
Van arribar, bueno, va ser tot molt ràpid, no? Va arribar, no sé, un cotxe o dos, i van descarregar, i la gent estava molt emocionada i molt, molt contenta, no?, que arribessin les urnes, i estava tot molt, molt organitzat, les urnes van entrar sense problema, i a partir d'aquí, doncs, es disposaven a disposar-ho tot de cara a la votació que començava a les 9. Però jo ja no vaig veure la votació perquè ja em van enviar cap a un altre lloc, no? Uh-huh. Perquè va haver-hi com un... que passava alguna cosa a Drassanes, vam anar fins allà, ja no passava res, i després ja em van enviar cap a l'IES, no?, l'Escola Institut Ramon Llull de Barcelona.
Una de les escoles que passaria després per ser un dels punts de referència informatiu de la jornada, uh-huh, no?
I res, vam anar cap allà, continuava plovent, nosaltres ja portàvem des de les 6 del matí mullant-nos, tots, tothom, eh? I allà a l'escola, que jo com vaig arribar, doncs hi havia 200-300 persones que estaven fent, doncs, resistència, el que era la porta de l'escola, perquè no volien que la Policia Nacional hi accedís. A les urnes ja estaven a dins de l'escola hi havia una setantena de persones, vaig saber després, no? I 40 de les quals, doncs, hi havien pogut votar quan la policia va accedir-hi. Com va accedir-hi la policia? Doncs com no podien accedir-hi per la porta principal, doncs perquè hi havia, doncs ja et dic, 300 persones, gent gran, gent jove, bueno, de nens allà no em vaig veure, més gent jove i més gran, i la policia, doncs bueno, hi havia moments una mica de tensió, hi havia empentes...
La periodista és la dona que tothom mira? A veure no. què fa, o a veure què deixa de fer, o a veure qui pregunta, o a veure si intenten... No.
Realment passes desapercebut.
Tothom tenia massa feina.
Tothom tenia massa feina com per anar mirant els altres.
Per anar mirant els altres, no?
No, home, realment observes, i clar, en el cas de la policia també vull dir que vaig observar i clar, la policia són persones, com tothom, i amb bones persones i males persones, i haig de dir que hi havia gent a la policia que quan estaven, o sigui, d'alguna manera intentant contenir aquella gent, es posaven com arrodonits per no fer mal a la gent. O sigui, no es posaven ni així amb els colzes, ni donaven cops, sinó al contrari, s'arrodonien perquè la gent, en tota aquella pressió que hi havia de cossos, prengués el menys mal possible. Després, doncs, n'hi ha uns altres, que ja ho hem vist amb les imatges, mm-hmm, i ho hem vist a tot arreu, no cal tampoc que ho repeteixi, però...
Tu vas tenir ocasió de veure de tot.
Jo vaig tenir ocasió d'uns de veure
d'uns i dels altres.
Sí, la policia, quan ja portaven una estona aquestes persones, doncs, allà manifestant-se i fent resistència perquè la policia no pogués accedir per la porta principal, cridaven "som gent de pau", cridaven "votarem", cridaven "els carrers sempre seran nostres". Llavors hi havia helicòpters, hi havia un ambient, doncs, molt carregat, eh? Llavors una vintena de policies van accedir per una tanca, aquesta escola haureu vist a les imatges, no? Yes. Doncs que té com un pati molt gran,
sí.
I té una tanca de ferro. Sembla que és noucentista, més o menys, l'escola, i van accedir per allà, van saltar la tanca i es van accedir dins, i llavors, doncs, quan van arribar dins, doncs, en principi van confiscar les urnes, hi havia 40 persones que havien votat i així. Llavors, la gent que va sortir de dins, hi havia versions diferents. Hi havia gent que t'explicava que la policia havia estat impoluta, molt ben educada, havien agafat les urnes i se n'havien anat. En canvi, hi havia gent que sortia i deia que, bueno, que havien pagat, que havien destrossat. Bueno, jo no hi era. No sé, no puc dir-te que realment què va passar allà dins, jo sí que sé el que va passar fora, no? Després, doncs, ells van marxar amb les urnes i hi havia tota una sèrie de furgons policials, que era el carrer Sardenya, si no recordo malament, amb Consell de Cent o Diputació. Doncs al carrer Sardenya hi havia tots els furgons policials, doncs, tots alineats, que havien vingut aquí a confiscar les urnes i tenien ordres d'anar a un altre lloc. Llavors, tota aquesta gent, amb més gent, unes 500 persones es van posar com al terra asseguts davant de les furgones i no deixaven que les furgones avancessin. I això va durar, aquesta escena bastant tensa,
sí,
va durar, a mi se'm va fer molt llarga, potser no va durar tant, jo crec que va durar mitja hora, potser van ser 10 minuts i se'm va fer etern, no? Però la qüestió és que les furgones anaven, no? Anaven avançant mil·límetre a mil·límetre i la gent no es movia. I no es movia. I clar, era allò que ja paties, perquè fins que la policia va rebre l'ordre, doncs, de carregar, i ho va fer amb contundència.
Tu que ets veterana, i que n'has viscut tantes de manifestacions i de situacions tenses, suposo que no cal pensar massa com per creure que et veies a venir.
Sí, 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 home.
Vaja, no sé si en aquest context dius aquí al final acabarem...
A veure, que hi haurien càrregues policials, jo crec que almenys, no sé, vull dir, tots els que portem temps treballant d'això, jo crec que els polítics, tots, vull dir, sabíem què passaria. Això sí, jo, vaja, vull dir, a mi em sorprèn que hi hagués algú que pogués pensar que no passaria res.
D'acord. Et sorprèn que algú pogués pensar que fossin amb aquella contundència o amb... o també n'has vist...
Jo crec que va haver-hi càrregues que van ser massa brutals, això és evident. Però què és el que fa que les càrregues siguin massa brutals? Perquè les càrregues policials sempre són brutals, siguin dels Mossos, siguin de la Policia Nacional, sigui de la Guàrdia Civil, sigui qui sigui. Què és el que fa que aquest dia siguin tan brutals?
Ens comentaves doncs... fins i tot que quan va haver els fets del Parlament de Catalunya, allò encara, diguem-ne... tenia una dimensió bastant més potent, fins i tot en alguns casos, que el que es va veure l'1 d'octubre.
Sí, el que passa que jo crec que la contundència de les imatges de l'1 d'octubre era que el públic no era el que normalment es anava a manifestar. Diguem-ne que les manifestacions on hi ha violència i càrregues policials molt fortes, i a vegades fins i tot molt més fortes que aquestes, doncs no és un públic de gent gran, de famílies, de nens.
Aquest és el fet diferencial.
Aquest és el fet diferencial. I clar, llavors quan tu veus aquesta brutalitat contra persones que a més no s'ho esperen. Perquè clar, el fet que tu estiguis amb una mani no, antisistema o una mani independentista de gent jove radical o una mani del que sigui, és igual. Aquesta gent ja van amb una lluita, van amb un activisme...
O diguem-ne que pressuposa que en algun moment poden
rebre. I van a carregar i van preparats i saben cap a... I potser no van tan preparats com pensen, però en tot cas saben cap on van. Però clar, allà la gent anava amb el lliri a la mà, amb tot el carinyo ho dic, i és tant així que, per exemple, Sant Julià de Ramis, la meva companya de Girona, que estava informant allà, clar, m'ho explicava, després m'ho explicava plorant, dius que clar, dius, era tot molt bucòlic, diu, estàvem aquí, la mar de tranquils, era tot com un conte de fades, hi havia les famílies amb els nens, era tot tan bonic, i de cop va entrar la policia, ho va trencar tot amb aquella brutalitat, perquè ella va ser d'unes càrregues més dures. Clar, allò, clar, trenca tota la innocència, trenca tot el relat. I allò és la contundència de les imatges, evidentment.
Allò és el que va passar després d'aquesta mitja hora que deies de
això va passar a Sant Julià de Ramis.
I davant del Ramon Llull?
Davant de la Ramon Llull el que va passar és que quan van carregar, no, quan van rebre l'ordre a carregar perquè les furgones no podien sortir, llavors la policia va carregar doncs, amb molta contundència i fins amb la mala sort que també van tirar pilotes de goma, van tirar projectils, no mala sort, vull dir, la mala gaita, no sé, digue-li com vulguis, no? Que són projectils que aquí a Catalunya per part dels Mossos es tenen prohibits, però clar, ara cal discernir legalment si la Policia Nacional en territori català podia fer-ho o no, això ja...
El cas és que es van fer servir aquells
es
projectils.
Es van fer servir i un noi que nosaltres estàvem davant i que vam poder gravar-ho, el Roger Espanyol, doncs li va costar la pèrdua de la visió d'un ull i que li ha canviat tota la seva vida, evidentment, no? I també un company del Periódico de Catalunya, un redactor, no me'n recordo ara del seu nom, doncs també el van pagar molt fort amb la porra, li van obrir el cap, llavors, clar, també hi havia corredisses, la gent doncs en relliscava, es torçava el turmell, es feien ferides amb les tanques... La resta era tot menor. Va ser que, clar, el clima de violència, de dolor, de desesperació, de ràbia, d'impotència que va quedar allà, perquè la gent no és la que acostuma a anar a aquestes manifestacions i no s'ho espera, i és normal que no s'ho esperi perquè no hauria d'haver passat mai això, doncs aquesta gent estava totalment desbordada.
Com s'explica això, Anna?
En quin sentit?
En el sentit periodístic.
Com s'explica això?
Quan passa tot això amb gent que, com molt bé deies, no només no està basada, sinó que el sentit d'aquell diumenge n'era un altre i no s'esperava
una
situació així.
Bueno, aquí hi ha una altra cosa a veure, va ser tot tan bèstia i tan fort que la gent es va crear com un clima prebèl·lic a Barcelona. Vull dir, hi havia molta, molta tensió. Jo he viscut moltes manis a la meva vida, porto 30 anys ja treballant i informant al carrer, i he viscut moltes manis, i a mi les manis, pues, com a mi, i a TV3 ja tothom ens han dit de tot, insulten, et posen banderes enmig de la càmera i el teu micro, et criden amb el megàfon insultant-te mentre estàs fent el directe amb els megàfons aquí a l'oïda, vull dir, a mi m'han fet de tot. Però aquell dia em va passar una cosa que no m'havia passat mai, que és que la gent et venia I tot aquell dolor, aquella ràbia, aquella impotència, aquella desesperació, tot allò t'ho abassaven a sobre, t'ho abocaven a sobre, t'ho vomitaven a sobre.
Amb una certa lògica, no?, vista a distància.
Era, bueno, era... Et quedaves com... Encara se'm posa la cara de gallina, no? Et quedaves com paralitzat perquè mai havies vist la gent en aquest estat. Mai havies vist la gent en aquest estat. I llavors, clar, et quedaves entristit, però tu aguantaves, però no et toca un altre que aguantar, no? I et ve tothom allà, i és la impotència, ven un micro, i si sobre és Televisió Espanyola, doncs venen i t'ho diuen de tot, i... Però era tan bèstia, el nivell de tensió i de... que aquesta mateixa gent, que eren gent adulta, al cap de 20 minuts a rellotge, no al cap ni d'un minut ni de 20 segons, al cap de 20 minuts a rellotge, que s'havien anat caminant cap a un altre punt de votació, sí, tornaven fent el camí enrere, venien plorant i et demanaven perdó. Llavors això és quan tu se't queien les llàgrimes i llavors intentaves de dir, ei, però que no aconsegueixin, que ens enfrontem entre nosaltres, no? Però ells, o sigui, ells mateixos se n'adonaven, eren conscients, suposo, que a mesura que anaven caminant i allunyant-se del lloc, que allò que havien fet era tan fora de lloc i tan injust que tornaven a caminar el camí fet i et venien i plorant, eh? I clar, veure persones adultes plorant, demanant-te perdó, era...
Al final copsaves una certa sensació de què ens està passant, que estem...
Estàvem
tots... vivint una sí, reaccions...
Que, a veure, per nosaltres, els periodistes, evidentment no era fàcil, era una situació totalment extraordinària i bueno, per mi era totalment nova, no? Mai havia viscut una cosa, he viscut moltes coses, però tan així no, tan semblant a aquesta no. Però la gent... Espera, que ara se m'ha anat el fil.
Em referia... que tothom és conscient que està vivint una situació i que està reaccionant d'una manera.
Sí,
quan
la gent...
allò de què ens està passant, que estem actuant...
La gent estava totalment fora de si. Jo crec que la gent
quan
no...
Quan un actua així i després demana perdó, és que en algun moment està pensant bé que he reaccionat d'una manera que jo no hagués reaccionat mai així ni tot això.
Jo crec que la gent estava com fora de si perquè mai s'havien trobat en una situació d'aquestes. És el que et deia abans. No?
Ni periodistes ni gent, no?
Ni gent, o sigui, els periodistes més o menys una mica més, però la gent que estava allà no s'havia mai trobat una... Era una situació en què s'actuava de forma visceral, vull dir, la gent ja no raonava, no hi havia raonament, sinó que era totalment visceral, emocional, i bueno, i de cop pues, es creava molt d'odi, es creava... Bueno, era una situació molt... va ser molt dura.
L'Anna demana pas a Madrid, tu Madrid demana pas a l'Anna.
A Madrid, en principi, et demana pas a tu. Nosaltres, quan passen les coses, doncs de seguida informem que estem. A Madrid va trigar més del normal a donar-nos pas. En una altra situació, doncs haurien set més àgils. Jo suposo que, bueno, que potser no eren... Jo crec que en aquell moment, sincerament, jo crec que Madrid no era conscient de la gravetat del que estava passant, perquè encara no estaven circulant les imatges per WhatsApp, encara tot era molt incipient. I sí, a mi em van donar pas dues vegades, jo vaig explicar tot tot el que va passar, tot el que vaig veure. Com s'informa en moments així? Doncs amb màxima atenció, calma total, perquè com tu no estiguis sencer...
Més fàcil dir-ho que fer-ho, no?
No, et surt.
No? Surt?
Et surt perquè és tan greu el que has vist que agafes totes les teves forces per intentar explicar-ho el més objectiva i rigorosament possible. O sigui, intentes d'alguna manera que res se t'escapi, que res et distregui, sobretot no deixar-te endur per les emocions. Perquè si et deixes endur per les emocions, en aquell moment l'únic que tens ganes és de plorar. Plorar i llavors t'has d'aguantar i has de, sobretot per tot el que has vist, ser prou fort com per poder explicar-ho d'una manera... A més, no diria desapassionada, però sí que intentant deixar les emocions a una banda, ser racional en el sentit de no oblidar-te cap detall, no dic en el sentit de mira, fredament ho explico, no, senzillament sí, haig de deixar les emocions una mica de costat per no deixar-me cap detall important perquè tot quedi explicat, perquè tot quedi dit, tot el que jo he pogut veure.
Haguessis volgut més connexions o mai no hi ha prou connexions quan passa una cosa així?
Jo després d'això em van tornar a connectar amb mi per l'informatiu migdia, que crec que va ser un informatiu que va estar molt bé, vull dir, jo em vaig sentir molt orgullosa, tota l'estona estava sentint pel pinganillo, no? Mentre t'esperes a que et donguin pas, doncs estava sentint el que estaven fent i trobo que ho estaven explicant molt bé i d'una manera molt objectiva i rigorosa, però el telediario no ens va donar pas. Telediario no va connectar amb nosaltres, Telediario va fer la greu equivocació, bueno, Telediario, hem de recordar que els telediarios i tot això estan governats, estan fets pel, bueno, en aquest cas hi havia el govern del PP i el govern del PP era l'ala més dura, perquè primer va haver-hi el govern del PP durant uns anys que més o menys la informació es podia fer amb criteri informatiu, criteri professional. Després va venir l'ala més dura, que va ser ja quan no sé, no recordo, però els dos últims anys abans d'això, jo crec, i llavors, bueno, feien aberracions com no connectar o connectar amb els punts on no havia passat res. Vull dir, és d'aquelles coses que és patètic, perquè...
Aquella va ser l'espina del dia? Perquè fins aleshores,
jo crec que allò,
diguem-ne, tenim en compte el context.
Els treballadors, els professionals, estàvem al carrer i estàvem ja desbordats pel que va passar, perquè jo després d'allò em van enviar a fer més coses i llavors jo no vaig parar, no? Però...
Concretament, el telediari, aquell... Sí. Aquella no connexió.
Llavors nosaltres, els treballadors, a l'estar al carrer i estàs, no ets conscient del que està sortint en pantalla.
D'acord.
Però... Després, doncs, quan arribes a casa, quan comences o quan et comencen a enviar per WhatsApp i si i ets conscient del que ha sortit, llavors sí, indignació total, vergonya total, vull dir, ens vam sublevar, no? Tots els treballadors de bueno, la majoria de Ràdio i Televisió Espanyola en general a tot Espanya i sobretot els de Catalunya perquè era qui ens afectava més, no?
I el dia 2 d'octubre vau fer un comunicat.
Vam fer un comunicat, sí.
Perquè el dia 2 d'octubre al matí, què va passar a la redacció?
El dia 2 d'octubre al matí, no va ser el dia de la vaga, el dia 2?
El dia 3 va ser el de la vaga, em sembla.
Va ser el dia...
va ser el 3, eh? El 3 va ser el dia
el
de la vaga.
3, sí.
En qualsevol cas, què va passar després de l'1 d'octubre?
Saps que no recordo el dia 2 que on estava jo?
No m'extranya.
No recordo.
Però dic en el sentit d'entre vosaltres a la redacció... Què,
ah, sí,
què va,
el dia 2, sí, estàvem a redacció, ah, sí. El dia 2 jo... A veure, haig de dir que els que vam estar al carrer aquell dia estàvem molt tocats. I llavors, doncs, que després, el dia 2, diguem-ne que Madrid continua amb la càrrega, doncs, irresponsable, d'anem una altra vegada, doncs, a intentar a informar cap a l'altra banda, i llavors, doncs, tots els redactors que havíem estat el dia 1 d'octubre, doncs, estàvem fets caldo, vull dir, no ens negàvem, i a més és que estàvem emocionalment desfets.
Ho pregunto per si aquest comunicat d'aquell dia es va pensar molt o no. Es va pensar molt en el sentit de fer-lo o no fer-lo?
No. Fer-lo ho teníem clar que el
feia. Ho teníeu claríssim.
El problema és, a vegades, consensuar-lo.
Exacte.
No? Consensuar-lo.
Però és a dir, teníeu molt clar que com a col·lectiu havíeu de fer un comunicat públic
a l'entorn de... Nosaltres al matí ja el teníem fet. Després, clar, es va haver de consensuar amb la redacció de la tarda i tot això.
Aquest comunicat deia, entre altres coses... Durant tot el dia es va impedir que la redacció de Sant Cugat edités les informacions relacionades amb la jornada, en especial les relacionades amb les càrregues policials que es van elaborar a Madrid. Fins i tot en les connexions en directe es va pressionar per tal que no es parlés de càrregues policials i es minimitzessin les accions dels agents. El comunicat diria, en aquell moment, i no és el primer cop, des de la Diada hem patit com se'ns arraconen aquelles informacions al voltant del procés català, amb constants indicacions de com s'han de redactar les peces que hem de lluitar fins minuts abans que siguin emeses. La cobertura dels fets del 20 de setembre n'és un altre exemple. Per tot això, expressem la nostra més contundent condemna al tractament de les informacions sobre el referèndum i la cobertura de la jornada de l'1 d'octubre emesa per Televisió Espanyola. I denunciem la imposició a la qual ens volen sotmetre. La tergiversació de la realitat ofereix una imatge ridícula i grollera d'un mitjà de comunicació públic de tots els ciutadans en lloc de garantir el dret fonamental a la informació veraç i plural, com és el deure de Televisió Espanyola. I el comunicat seguia, però, és clar, llegint això, l'endemà, com va ser rebut aquest comunicat?
On, a l'empresa?
A l'empresa.
No sé, de cap manera. Que...
De cap manera?
No ens ho vam pas comunicar. I el primer paràgraf, rebutgem de forma rotunda el tractament informatiu de l'1 d'octubre a Televisió Espanyola, tant als telediaris com les diferents tertúlies de la U i també del Canal 24 Hores, denunciem la manipulació indigna i la censura dels esdeveniments de l'1 d'octubre a Catalunya. Jo haig de dir que tota aquesta manipulació que diuen en el segon i tercer paràgraf és sobretot l'agenda política que l'ha patit durant tots aquests anys. Jo faig societat i jo haig de dir que l'1 d'octubre jo no vaig tenir cap indicació de res. Jo vaig poder fer els meus directes tranquil·lament.
Tal com vas creure que els havies de fer?
Sí, sí. I vaig explicar-ho tot i no em van tallar en cap moment. Ningú em va venir a dir res. Vull dir, total confiança als meus caps aquí. I a Madrid, senzillament, no, jo no vaig rebre cap indicació de res, ni se'm va fer cap queixa de res. Ara, això sí, jo el telediari amb mi ja no va connectar.
En qualsevol cas, aquest comunicat no va tenir més recorregut?
Aquest comunicat el vam traduir a l'anglès.
Sí.
I llavors, doncs, tots els mitjans internacionals
que és un comunicat
ens van fer entrevistes.
No sé si ho he dit, titulat com vergonya, eh?
Vergonya,
com comunicat,
sí, shame.
Exacte, que és una paraula també que en anglès té la mateixa contundència que aquí, o més, eh?
No, aquest comunicat va tenir molt de recorregut fora de l'empresa, evidentment, i suposo que jo crec que dins de l'empresa, perquè en aquell moment jo crec que d'alguna manera, vull dir, quan em preguntes quina conseqüència va tenir, si ens van dir alguna cosa als caps, no, cap ni una. Vull dir, jo crec que fins i tot els nostres caps de Catalunya estaven a favor.
Ho dic
en el sentit que nosaltres ens, vull dir, confien en nosaltres i ens defensen, per tant,
estaven
a favor.
Ho dic perquè els termes de la redacció d'aquest comunicat, tenint en compte la situació que els treballadors denuncien en el propi comunicat, diguem-ne que és prou contundent com perquè, suposadament, algú dels qui exercia aquesta pressió i aquest control, doncs, diguem-ne que adoptés mesures disciplinàries d'alguna manera o d'una altra.
Contra tota la redacció.
Pregunto, perquè com que no se sap mai aquestes coses...
Contra tota la redacció. Llavors qui treballa? Clar, nosaltres quan, per exemple, ara aquests dies parlen de purga i tot això, que de fet són canvis, no és purga, però bueno, quan hi ha canvis polítics...
Allò que li inquirien a Rosa Maria Mateo, que s'havia fet una purga.
Sí, sí, i són canvis, vull dir, agradaran o no? I cada vegada que hi ha canvi de govern, hi ha canvis. Agradaran o no, però és així. Clar, nosaltres a Catalunya aquests canvis són mínims, perquè nosaltres som els que som i la feina cada vegada es triplica.
Mica.
Per tant, vaja, no sé, vull dir, jo mai m'he sentit represaliada ni molt menys, i jo crec que cap dels meus companys. I a més, jo crec que de tota manera aquí a Catalunya, ja et dic, jo crec que els CAPs podrien subscriure tranquil·lament aquest comunicat.
Et va esgotar aquell dia?
Vaig?
Esgotar aquell dia de...
Em va esgotar.
Emocionalment, físicament.
Aquell dia, bueno, va ser tota la setmana. No podíem dormir les nits. La gent que vam treballar l'1 d'octubre, jo crec que gairebé tothom amb qui vaig parlar pues, plorava molt, estàvem emocionalment molt tocats, sí. Va ser dur, però sobretot per veure la reacció de la gent, no per les càrregues, perquè les càrregues són dures, però ja estàs acostumat.
Ja
és per la reacció de la gent, de com estava la gent, sí. I sobretot per la sensació que se t'esmicola el país, que s'esfondra, que tot el que tenies, doncs, de cop està desapareguent, no? S'està esfondrant, la sensació aquella de pànic, de caiguda al buit, de no tenir terra sota dels peus, no? De caure.
Ha passat un any, ho tens molt present, o no?
No, ho estic recordant ara, però estic parlant amb tu.
Perquè hem fet aquesta mena de memòria col·lectiva, gairebé aquest exercici públic de memòria, i per això sí, des del punt de vista d'una de les persones que ho va viure així, a prop d'un dels centres que va ser precisament protagonista, si això és quelcom que s'ha de mantenir també en una certa...
Jo crec que l'1 d'octubre ens ha marcat a tots. Ens ha marcat a tots. Aquell dia el país, jo crec que aquell dia... I després, amb el discurs del rei, doncs, Espanya va perdre una part de Catalunya que encara no havia perdut. Hi havia una part doncs, que potser ja la tenia perduda. Jo penso que l'1 d'octubre, i em sembla el discurs del rei, que va ser el 2 o el 3, ja no recordo. Doncs allò ja va acabar de rematar i va perdre una part d'Espanya. També, vull dir, una part dels espanyols amb aquell discurs del rei no es van sentir gens identificats, al contrari. I jo crec que les coses des d'aleshores... Més calmades, sí, estan més calmades. Evidentment no hi ha l'ambient prebèl·lic a Barcelona, la cosa està més calmada, però jo crec que hem perdut una cosa que és fonamental, que és el respecte. Hem perdut el respecte, no? per l'altre, el respecte per l'altre. No? O sigui, i després el racionalitzar, no? L'empatitzar. Ara és tot, si no penses així, doncs ets un tal... bueno, o ets un fatxa o ets un, bueno, ets un fatxa de totes les maneres, perquè de fet si t'ho diu un bàndol o l'altre ho ets igual, no? I crec que aquesta pèrdua del respecte ens ha destruït com a societat. Jo crec que aquí hem perdut molt i costarà molt recuperar-ho.
Volíem una reflexió i l'hem tingut l'1 d'octubre. Anna Grimau, gràcies.
A vosaltres.